Bé, portem avui a aprovació aquesta eina, tot i que és del Departament d'Urbanisme, però hem demanat també d'explicar-ho jo perquè evidentment té una connotació turística molt important i també hem col·laborat molt. Primer de tot, sobretot agrair la feinada que ha fet el Departament d'Urbanisme i d'Activitats. Aquí, en aquest cas, han fet, s'ho han estat treballant molt bé, crec jo, i és cert que són eines pel futur de Sitges, sobretot per regular el creixement, no? I per regular els habitatges d'ús turístic. Com molt bé saben, fa un any aproximadament es va fer una aturada de llicències d'habitatges d'ús turístic. En els darrers anys es va veure que, bé, per una banda, el continu creixement del turisme també va provocar que hi hagués un continu creixement dels habitatges d'ús turístic. Jo volia remarcar, sobretot, que no s'ha de demonitzar aquest tipus d'allotjament, perquè és un allotjament més dins del turisme, i que a més és per un públic diferent, el dels hotels, els del càmping, i que també ens interessa, perquè a més permet repartir millor en tot el territori el desplegament turístic que ve. Per tant, no s'ha de demonitzar, però el que sí que era preocupant és que en els últims anys doncs, hi ha hagut una implementació molt ràpida que ha provocat diversos problemes, no? Entre ells problemes de convivència, de superar ocupació d'espais públics, etc. I això va fer que l'any passat féssim una aturada de llicències, una suspensió de llicències. En aquesta mateixa suspensió ens obligàvem, no? La mateixa llei obligava a que es donava un any per fer precisament un estudi de formació o de reforma per tenir un instrument per com regular-ho. I d'aquí ha nascut el que això avui portem a aprovació, que és una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística precisament relatiu en aquest punt. Per arribar a aquestes conclusions, el que hem fet, el que portem avui a aprovació, sobretot ens hem basat en dos importants documents. Un va ser el Pla de Qualitat Turística que es va aprovar el juny d'aquest any, del 2017, i també un estudi que hem demanat a una empresa externa, un estudi que ens ha fet de la situació turística, precisament dels números d'habitatges que n'hi ha, els legals, els il·legals, on n'hi ha més, on n'hi ha menys, com van canviant, perquè és un tema molt fluctuant, això sí, i molt complicat, no és fàcil, Aleshores, bàsicament, el que ens han dit tots aquests estudis és que aquesta situació ha pogut generar que l'augment dels habitants, diguem, estàvem assolint augments que potser estaven previstos per l'any 2023, 24 o 25. Per tant, no estàvem preparats, no estem preparats per, en algunes puntes, tenir tanta, absorbir tanta gent, no? I per tant, per això, aquesta eina és precisament per regular això. I a més també el que ens ha servit és que també ens ha detectat molt clarament on la majoria d'habitatges d'ús turístic estan, que és en la zona més central, fins a, podem dir, des de l'Avinguda Sofia bàsicament fins a Aiguadols, que és la zona realment on està més massificat, no? En base a tot això, les conclusions finals van ser que evidentment s'havia de limitar aquest augment constant d'aquesta activitat d'habitatge d'ús turístic i a poder ser anar reduint una mica o quedant-se més o menys amb el número de llicències, perquè bàsicament el que hem detectat és que actualment nosaltres aquí a Sitges hi ha 17.640 habitatges i nosaltres el que es regula és que s'autoritzarà fins a un 10% d'aquests habitatges, és a dir, 1.764. Actualment, legalitzats, en tenim 1.798, que evidentment es poden mantenir. Però bàsicament el que s'ha delimitat és que s'han creat tres zones, la zona cèntrica, que és la zona aquesta que he dit jo, que correspon exactament al nucli antic més Aiguadols, que està delimitada des de l'Avinguda Sofia, la línia de ferrocarril, fins a la platja d'Aiguadols i Punta Gaviota. Això seria l'àmbit A. Un altre àmbit B, que és el que va per sobre de tota aquesta zona, que és el sòl urbà i urbanitzable, que no està inclòs dins d'aquest àmbit. I un àmbit C, que correspon al sòl no urbanitzable, que diríem que és tota la zona del Parc del Garraf. I el que s'ha fet per fer una limitació de creixement, sobretot, no la limitació dels canyars, sinó una limitació de creixement, és que en cada una d'aquestes àrees n'hi ha un tant per cent màxim. L'àrea A, on n'hi ha més, el percentatge que tenim és un 60%. O sigui, tots els habitatges d'ús turístic que es poden legalitzar, un 60% com a màxim podran estar en aquesta zona. Un 30% en la zona següent i un 10% que seria, en cas que les Masies, del Garraf o en algun lloc es volgués posar algun habitatge turístic, doncs podria ser. Això que ens està fent, bàsicament això, està regulant que màxim un 10% del número d'habitatges que hi hagin sempre vagi en relació al 10%. Si anem creixent, evidentment, doncs el 10% aquest pot créixer, però si no, ens quedarem aquí. Penso que és una eina molt necessària i que sobretot bàsicament és una eina de futur que ens servirà sobretot per anar controlant aquest creixement. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Obrim el torn de paraules pels grups. Senyora Gasulla, endavant.
Ens sembla molt encertada la redacció del document, que incorpora modificacions a més del POM, i volem felicitar especialment al Departament de Territori i concretament al senyor Cortés. Fins i tot estem d'acord amb els percentatges d'agut, és a dir, els que es fixen al 10%. L'únic que ens preocupa, i així li vaig fer arribar a la comissió informativa, és el desplegament de l'aplicació d'aquesta norma, òbviament, perquè realment és una bona norma i a més les normes, com sempre, es fan bones quan s'apliquen correctament, si no ens quedem una mica en el limbo. No? Es tracta de corregir precisament aquestes vulneracions que es puguin produir aquesta ordenança, i el que cal realment és un control físic real per tal de procedir a les inspeccions d'aquest fenomen que és de caire global, que afecta a ciutats de tot el món. París, Berlín ja estan aplicant controls molt més estrictes fins i tot sobre aquest aconteixement, aquest esdeveniment, per tal de preservar algo que és fonamental en qualsevol ciutat, però especialment aquelles que tenen una economia basada en el turisme, no? Que és la seva identitat i la seva sostenibilitat. Per tant, endavant, nosaltres votarem a favor, torno a insistir, posem les eines perquè són imprescindibles, que és el que farà bona que aquesta norma funcioni. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Llombart, no vol fer ús de la paraula? No? Senyora Vinya Lluís, té la paraula.
Bé, nosaltres també trobem bé aquest dictamen on es s'ordenarà el tema dels habitatges turístics. Pensem que és bo per tothom i només un prec perquè aquests que siguin donats d'alta doncs els tindrem controlats, però també si es farà una mica de seguiment per a tots aquells que estan sense tenir llicència, perquè m'entengueu. Jo agrairia que per aquí també hi lluitéssim una miqueta, no? Perquè així tothom seria igual. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vinya Lluís. Seguim amb els torns. Senyor Xavi Nin.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des de la CUP fa un any vam veure d'una manera positiva, correcta, la suspensió de les noves llicències d'habitatge d'ús turístic. La valoració que en fem d'aquest any pensem que no ha estat del tot desitjable, ja que si bé es van frenar les noves llicències, no es va abordar, probablement també per falta de recursos, la inspecció i obertura d'expedients sancionadors en aquells pisos d'ús turístics que no tenen llicència i que per tant actuen de forma il·legal. Ara es presenta aquesta suspensió de la moratòria amb la intenció de voler elaborar una modificació puntual del pla d'ordenació urbanística i d'aquesta manera poder tenir una vila que marqui en zones la quantitat de pisos d'ús turístics per tal de garantir que aquests minimitzin els efectes negatius d'una possible massificació d'aquests que suposaria. Cal treballar doncs per poder tenir un turisme el més integrador possible en l'entorn de Sitges i els seus ciutadans. Cal tenir present que arribar a un 10% del total de l'habitatge de Sitges en habitatges d'ús turístic hauria de ser el màxim per tal de garantir les minimitzacions dels efectes negatius que pugui ocasionar aquests habitatges. Però sobretot cal treballar en elaborar un pla d'actuació en aquells pisos que no tenen llicència i que per tant estan fora de la llei, i pensem que una bona manera de treballar en aquest sentit seria inspeccionar aquests pisos i actuar de tal manera que se'ls pugui obrir un expedient sancionador, o una altra possibilitat podria ser obligar, en comptes de sancionar, obligar els propietaris a posar aquests pisos en una borsa d'habitatge de lloguer social. En qualsevol cas, ens agradaria que aquestes inspeccions i sancions, com dèiem, portessin com a contrapartida que puguin beneficiar els i les sitgetanes que, en concepte de facilitar l'accés a l'habitatge. Donarem el suport en aquesta modificació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Nin. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Bé, gràcies, senyor Batlle. La nostra pregunta va en relació, ja s'ha comentat, i és com s'ha combatut des del govern de municipal els apartaments turístics il·legals i quins resultats hi han hagut durant aquest any i quants han estat sancionats. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Ricard Vicente, teniu la paraula.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres estem estudiant més enllà el dictamen del dia d'avui. Com és una aprovació inicial, ens abstindrem per poder presentar al·legacions. En tot cas, veiem amb bons ulls que es prenguin mesures en el sentit dels legals de no obrir la porta perquè donar-nos una situació més de col·lapse, però entenem que la situació passa perquè passa amb els que estan il·legals. Vull dir, no podem gestionar, apretar els que estan legals i en canvi l'actuació directa i clara, que de moment és el que volíem preguntar, veient que s'ha actuat amb els que estan en situació legal, vale, i amb els que estan en il·legal, què s'ha fet, què hem trobat, quantes sancions s'han posat i per tant com s'està actuant. I el que deia, anirem a l'abstenció amb la voluntat de quan vagi a la definitiva haver pogut presentar al·legacions al respecte. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carbonell, per contestar les intervencions dels grups, endavant.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, començo una mica al final amb el senyor Vicente. Nosaltres no anem ni molt menys contra els legals en absolut. Aquesta eina és una eina de futur, és una eina perquè no creixin més, perquè no hi hagi aquest descontrol que fins ara doncs, era només anar a presentar un paperet i obrir. Ara no, ara això almenys estarà controlat i penso que és molt important, però en cap cas això és una eina per anar contra els legals, ni molt menys, que són evidentment els que funcionen i els que tenen els papers en regla i per nosaltres són els que ho fan bé, no? Bàsicament, una mica per contestar amb tots, perquè nosaltres ja sabem que el problema més greu i més important és la inspecció, i és veritat, i no és gens fàcil, ho hem dit moltíssimes vegades. Bàsicament perquè ens ha passat moltes vegades, no? Que a vegades tenim coneixement d'un, però quan va la policia ha de confirmar que realment la persona aquella que està allà està en un pis turístic, aquella persona ha de dir que ha pagat un preu per llogar, normalment sempre et diuen que no, o que és un amic o el que sigui. Jo dic una mica el que hem fet fins ara i l'estructura una mica que hem organitzat per a partir d'ara poder inspeccionar i sancionar millor. Fins ara el que havíem fet, en demanar el número de sancions que s'han fet, el 2016 el que es feia és que s'actuava perquè la gent denunciava i nosaltres enviàvem aquesta denúncia a la Generalitat, o sigui, nosaltres tampoc érem proactius, eh? Ens ho enviava algú, denunciàvem i enviàvem perquè nosaltres no teníem estructura per fer res més. El 2007, increïblement, no hem tingut aquest tipus de denúncies. Ai, 2017, perdó, aquest any, no hem tingut aquest tipus de denúncies. Sí que tenim un parell de denúncies fortes, que és, però en aquest cas és un pis legal, que és precisament problemes de convivència, soroll i tot, i aquest ja l'estem treballant a part, perquè és un altre cas. Jo suposo també perquè la Generalitat ha fet una molt bona eina, que és una pàgina web que tu només has de posar el número a l'habitatge aquest i en seguida et diu si és legal o no. I sé de molta gent que ells directament ho envien a la Generalitat. És possible. El que passa és que nosaltres no volem actuar així, nosaltres volem actuar, nosaltres ser proactius. Llavors, el que hem estat fent, que clar, tot costa molt, perquè pràcticament ha costat un any, hem creat per fi un servei de disciplina i sancions. S'ha creat una plaça de cap de servei de disciplina i sancions, que aquesta plaça ha tingut que passar per un procés selectiu i ha sortit al final una persona que porta això. Clar, tot això ha portat el seu temps. A més, un d'aquests estudis que hi ha aquí, que han anat molt bé, no ens el van entregar fins al setembre d'aquest mes, d'aquest any. I en aquest mateix estudi ho diu exactament quines són les empreses, les majoritàries que tenen més pisos, el moviment de les pàgines web, la repetició, perquè hi ha molts pisos que s'anuncien 10 vegades, i aquesta eina també ens servirà molt. I després hem començat un protocol amb la policia, que pensàvem que era molt important, que s'ha de seguir un protocol quan arriben a un pis. És a dir, primer, és legal o no és legal? Perquè si és legal ha de tenir un número de telèfon, ja ho saben, que s'ha de saber qui és el responsable i tot. I si no és il·legal, llavors nosaltres ells poden aixecar un acte i procedir a la sanció. Gràcies.
Gràcies. Obrim un altre torn de paraules per si els grups voleu intervenir. Algun grup? No? Pot fer ús de la paraula, senyora Olga Carbonell. Amb el següent torn li posen... Té un minut.
Sí, gràcies. No, només era bàsicament això, que creiem que és molt important aquest protocol. O sigui, nosaltres entenem que amb aquestes tres figures bàsiques es pot treballar molt millor. Un servei de disciplina i sancions, que era importantíssim i bàsic per actuar, un protocol d'actuació, i després potser nosaltres també ja pensarem si s'ha de fer alguna ordenança o alguna cosa més en base a la normativa, no? L'habitatge d'ús turístic en general. Però jo penso que ara la feina, evidentment, la forta serà la d'inspecció.